gestió de Barcelona i dels ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa't en el teu ajuntament o a diva.cat/serveigengran. Diputació de Barcelona.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, el radiofonista.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos tus celos, que cuando lo sabes...
Una vida dedicada a la ràdio. Tenia 9 anys la primera vegada que es va posar davant d'un micròfon, ara en té 51 i la seva veu, ara quan l'escolteu, segur que l'heu sentit tots. Gaspar Hernández, bona tarda.
Molt bona tarda, Albert.
Què hauria sigut la teva vida sense aquests estudis de ràdio on som avui?
Doncs no m'ho puc ni imaginar, la veritat. M'han marcat tota la vida i per això li he volgut fer un homenatge. La gent em diu, oh, no ets massa jove per escriure una mena de memòries? Potser sí, però no m'ho podia estar.
A veure, veig que portes els auriculars, una orella sí i l'altra no.
Sí, és un vici. És un vici perquè els auriculars de vegades em fa la sensació de sentir-me massa bé i m'agrada una mica d'imperfecció. Aleshores, amb una orella m'agrada sentir la veu natural i en l'altra, per força, ara, escoltar la música que estem sentint de fons, necessito els auriculars.
Bueno, t'he posat Joan Baez perquè m'ha semblat llegir el llibre que una de les músiques que tu agafaves dels teus pares a casa quan començaves a fer ràdio era Joan Baez,
precisament. Efectivament, sí, sí, i d'altres, no? Serrat, Lluís Llach, etc. Però aquesta era una, efectivament, que feia molts anys que no sentia.
Bé, el Gaspar Hernández, escriptor, Premi Josep Pla el 2009, amb el seu llibre El silenci, periodista, al matí de Catalunya Ràdio, 8 temporades d'estiu, al Catalunya Nit, Catalunya Informació, també t'hem sentit moltíssim, L'ofici de viure, des de fa més de 15 anys, tant a Catalunya Ràdio com a TV3, i ara amb aquest llibre, que es diu El radiofonista, editat per Columna, que són un conjunt de relats al voltant d'aquest món, en els quals una de les coses que expliques sobre la ràdio és que facis el programa que facis, sempre t'agrada imaginar qui t'està escoltant.
Sí.
Avui, sí. Per exemple, et demano que facis aquest exercici. Tu, avui, ara, qui creus que... qui t'imagines que t'està escoltant?
Bé, en primer lloc, persones amigues, perquè si no fossin amigues d'aquest programa, efectivament, perquè si no fossin amigues de l'Islàndia, no, probablement s'anirien a la competència. I això ja et dona una tranquil·litat. Per tant, aquesta és la primera... La segona, durant uns anys, L'ofici de viure es va emetre precisament en aquesta franja i va ser la meva franja preferida. M'agradava molt, perquè veníem d'una època en què en aquesta franja només s'emetien esports i totes les emissores feien esports i érem els únics, aleshores, que parlàvem de la vida en majúscules. I va tenir molt bona acollida i la gent encara em diu, bé, és que em costava arribar a casa perquè em quedava al cotxe escoltant la ràdio perquè m'interessaven els continguts, cosa que vosaltres també us heu passat, no?
Clar, quan fas un programa de nit, jo crec que el termòmetre, Maria, quan una cosa funciona, és dir, hosti, no puc dormir, us estic escoltant i no vull anar a dormir, i en canvi aquesta hora és la prova del cotxe. Eh?
És claríssim, la gent que ha d'entrar al pàrquing i diu, no, m'espero perquè si no, sí, no perdré la sintonia i això no m'ho puc permetre ara mateix.
És al final del dia... Després estem més cansats, volem que no ens atabalin gaire, crec, eh? O sigui, és tal com jo m'imagino,
sí,
l'audiència.
Sí, sí, sí.
I estem més receptius i per tant, la ràdio crec que ha de tenir un to diferent en aquesta hora. Ara, a diferència de quan feia programes de matinada, quan feia aquesta franja, l'audiència no em deia cada nit m'adormo amb tu. Perquè malament rai si a aquesta hora, si a les 7 i 4 minuts s'adormissin amb nosaltres, no? Pues clar, jo durant una època vaig pensar, deu ser molt avorrit que cada nit la gent s'adormi amb tu, eh?
Però a veure, sí. Tu venies ja d'una llarga tradició de dormir éssers, humans i animals, també, perquè quan vas començar a fer ràdio a la Garrotxa, tu adormies les vaques.
Sí.
Això m'ha semblat fantàstic.
Es relaxaven.
Relaxo vaques. O sigui, sí. Per fer una targeta, Gaspar Hernández, relaxo vaques amb la veu.
Sí, jo em vaig començar a imaginar quina era la meva audiència ideal i em pensava bé que serien, sobretot, mares de les nenes de la meva edat, perquè les nenes de la meva edat no escoltaven la ràdio, i bé, jo pensava més en les mares, no? A les quals totes els que hi havia, perquè els agradaven els meus cabells. Jo, aquesta és la sensació que jo tenia quan era petit, em deien escarola perquè tenia una mata de cabells com la de Michael Jackson, i era la part del meu físic de la qual n'estava més orgullós. Fins que, bé, la vaig anar, com és obvi, aquesta part
va desaparèixer.
Un aprenentatge de la vida. La vida va donant aquests aprenentatges que diu, has d'anar perdent tot, a poc a poc. I jo vaig començar pels cabells, a perdre-ho. I imaginant-me quina seria la meva audiència ideal, un dia vaig descobrir que hi havia pagesos de la Garrotxa que em punxaven els meus programes perquè les vaques es relaxessin i produïssin més llet. I bé, va ser un acudit, sembla un acudit, sí, però és real.
Tens un micro a davant, ara és un micro de RAC1, tu RAC1 no hi has treballat mai? No?
No encara,
exacte. Però és un micro amb aquesta escuma vermella, també de color vermell, si et gires cap a la teva esquerra i mires una mica a sobre de la peixera, on hi ha el tècnic, el Joan Ferrús, i la productora, l'Eva Catalán, tenim el pilot vermell, no? O sigui, hi ha un moment que tu entres en un estudi, t'asseus aquí en una cadira, et poses a davant del micro i t'encenen el pilot vermell i comences a parlar, no? Això, què t'agrada d'aquest moment a tu?
Bé, primer, que hi ha un punt d'intimitat molt gran. O sigui, aquest estudi, per exemple, també és molt acollidor i desperta, genera també aquesta intimitat, que alhora va lligada a la complicitat amb l'audiència. M'agrada que tot és possible, perquè sempre hi ha un punt d'improvisació molt gran a la ràdio, encara que tinguem sempre bons guions. M'agrada també l'austeritat del mitjà, o sigui, la màgia, el fet que amb paraules i amb silencis també despertes un seguit de paisatges sonors a l'audiència, que calen poques coses, a diferència de tota la infraestructura que necessita la televisió. Serien potser els trets així que em venen més al cap. En aquella època també m'agradava, o sigui, ara es pot retransmetre en directe qualsevol cosa a través de la televisió, però d'un telèfon mòbil, no?, per la pantalla. En aquella època els únics que podíem retransmetre en directe bé i amb pocs mitjans era amb la ràdio, no? Aquesta immediatesa també m'agradava molt.
La veu, tu t'has quedat mai sense veu, fent ràdio des dels 9 anys, en tens 51, per tant, més de 40 anys fent ràdio, has perdut mai la veu?
Sí, només al principi de Catalunya Informació, quan es va estrenar Catalunya Informació, fèiem més hores que un rellotge, vaig començar fent tota la franja de matinada, i havia de parlar moltes hores cada dia, i em vaig perdre força, i llavors vaig fer un curs de teatre per educar la veu, i des de llavors ja no l'he tornat a perdre.
En canvi, per tant, la preocupació d'un locutor, d'un radiofonista, com el Gaspar Hernández, no ha sigut tant perdre la veu com perdre els cabells, no? Això és curiós perquè el llibre, diguem, un dels relats del llibre, expliques una mica com has anat perdent els cabells a mesura que anaves estressant-te amb la informació. Tu has fet molts anys informació pura i dura, diguem, no? I tu atribuïes d'una banda estrès i adrenalina i de l'altra banda el primer objecte que jo et parlava d'avui, d'aquest estudi, que són els auriculars.
Sí, estic molt còmode ara mateix a poder-me posar els auriculars sabent que no em perdré més de cabells.
Però
o sigui, no
és que em va preocupar perquè, clar, dic, hòstia, dic, clar, tu i jo ens posem cada dia els auriculars que tenen aquesta franja que et tapa, diguem, per la part de dalt de la closca, no? Per tant, que aixafen els cabells.
I, clar, llegint el llibre dius, a veure si em quedaré calva també de tant posar-los i
treure. Ja veieu que no, eh? I tenim col·legues que tenen molt de cabell, eh?
Però creus que sí, que portar els auriculars aquí sobre tantes hores al dia hi influeix?
Jo crec que era més aviat una broma de cara al relat, però sobretot era l'adrenalina. Jo crec que el que em va... L'adrenalina i l'estrès, a banda d'un component genètic, va ser el que em va provocar la pèrdua total de la cabellera preciosa que tenia. Estava enganxat a l'adrenalina com molts companys periodistes, no? I en aquella època, jo la veritat és que em gaudia molt d'aquesta adrenalina, la sensació que alguna cosa important està a punt de passar ara mateix i que la podrem retransmetre en directe als primers, no? I això donava un estat de nerviositat també, però d'expectativa, que és el que tenim els serveis informatius, a la qual em vaig enganxar. I a poc a poc vaig anar descobrint que allò que em pensava que era molt important passava el temps i ja no era tan important.
Aquest és un dels nuclis del llibre, diguem, com deixes la ràdio informativa i passes a fer la ràdio que fas ara, aquesta ràdio molt més centrada en la psicologia, en l'espiritualitat, en l'art de viure, no?, en aquest ofici de viure que fa 15 anys que presenta tant a Catalunya Ràdio com també últimament en versions amb temporades que fas a TV3. Però deixa'm que torni això, quan tenies 8, 9, 10 anys... I abans ho comparaves, la teva cavallera, a la de Michael Jackson. També al llibre recordes que potser la primera cosa que et van comparar és el cantant d'aquest grup. She's crazy like a fool. Jo crec que moltes generacions, o només la nostra, ens ve el cap perfectament el cantant de Bonnie M, eh? Aquella cosa, aquella melena afro. Tu tenies una cavallera d'aquestes afros? Sí?
Totalment. Que no ho sembla? Sí, sí. I ja veus com he acabat. Eh?
Però devia ser un exotisme, també, això, la Garrotxa, no?
Sí, totalment. Em deien els companys dels Escolapis d'Olot, em deien Escarola, però també em deien Conguito, perquè ho associaven a aquest exotisme. Sí, sí, era molt exòtic, eren els cabells iguals que el meu pare, que el meu pare els manté, diguem-ne. Jo, en canvi, no.
Això diuen, no?, que genèticament se salta una generació, moltes vegades, també el tema de la calvície. Doncs,
I Bonnie M ho punxava també molt com a disjockey. Clar, jo vaig començar fent de disjockey, m'ho passava molt bé, i recordo l'època a la Vall d'en Bas, a la ràdio, que aleshores era cultural perquè no existien les emissores municipals, punxava molt Bonnie M, i després també a Ràdio Olot. Com a disjockey a Ràdio Olot, que segur que la recordes, Albert.
Home,
en aquella època va ser capdavantera.
Clar, és que jo, quan a vegades els radiofonistes de Barcelona parlen molt de les emissores d'aquí, em sap greu perquè, per exemple, els de la Catalunya Interior, clar, Ràdio Olot era una emissora molt important, molt sí. important. Jo recordo escoltar-hi, per exemple, el Fil Diari, que és sí. una cosa que feia el Jordi Vendrell, magnífica, no?
Total.
A més, aquella veu del Jordi Vendrell que ja t'enamores de la veu i d'aquella història que era cada dia amb les coses que passaven.
Sí,
amb
sí, hi havia també l'Oleguer Sarsaneda, i el Joan Puerto
sí,
en Sona.
Sí.
Però era una escola de ràdio. Era l'emissora, la primera que va emetre en català, la més escoltada de les comarques de Girona, molt escoltada també a Osona, però recordo que ens trucaven oients des de la Catalunya Nord perquè els punxéssim discos, no? I bé, no, era una... I a més era un ambient molt divertit, molt agraït, perquè s'estava esfondrant literalment l'edifici i això per mi li donava un aire romàntic i de creativitat. Hi havia rates, els tocadiscos...
Sí, home, perdona, deixa que posi una altra música ja que parlem de rates. Mira, canviem, sí. canviem.
Sí, sí. Ja m'estranyava que aquest episodi no el comentéssim.
Home, és que, clar, et parles... clar, la precarietat, moltes vegades, de les emissores, que moltes vegades també era la gràcia aquesta, no? Però dius que a les rates els agradava especialment...
Erwin and Fire.
Ballar a sobre el disc.
De matinada, sí. De matinada, quan no hi havia més gent a l'emissora, el disjockey de matinada, sempre m'ho havia dit, m'ho deia ell, que hi havia les rates, que ell es dedicava a matar rates entre disc i disc, però que de vegades s'enfilaven al disc i anaven girar voltant. Sí, ja seguien el ritme d'aquesta música d'Erwin and Fire. Però esclar,
veus la capacitat de la ràdio i en aquest cas del Gaspar de crear imatges, que és que ara mateix escoltes això, jo crec que la gent ja està veient les rates, no?
Clar, imagina't també quina ràdio més creativa podíem arribar a fer, no? Jo dic que, home, potser ajuda més, no necessàriament les rates, no? Però la manca de mitjans, tot i que ara Ràdio Olot val a dir que té uns estudis impecables, eh? Però en aquella època érem els claustres del Carme i, efectivament, tot s'enfonsava. I que potser ens ajudava a estimular la creativitat, no? No teníem diners, però teníem imaginació i tot aquest ambient.
Això era a principis dels anys 80, quan l'esclat de totes les emissores municipals, t'explicava quan has arribat avui a RAC1, que ara, el 22 d'abril, a Taradell celebrarem els 40 anys de l'emissora de Ràdio Taradell. Va ser una de les primeres emissores municipals a començar a emetre. Allà vaig tenir la sort que coincidís amb quan jo vaig decidir que em volia dedicar a això i amb 16 anys em vaig poder afegir a tot el grup de gent que havia engegat Ràdio Taradell. Però tu comences amb 9 anys. Ràdio Les Tries, que era una ràdio que feies tu a casa teva.
La va muntar el meu pare, electricista, va muntar l'emissora perquè a mi m'agradava, havia jugat a fer ràdio a partir d'una iniciativa del meu cosí i m'ho havia passat molt bé i li vaig demanar al meu pare si em podia muntar l'emissora i ell me la va muntar. I la veritat és que em va ajudar molt a superar...
Però bé, que la gent ho entengui bé, això... que s'escoltava, que tu vivies...
Sí, tu et pensaves que s'escoltava menys del que es va arribar a escoltar, no?
Sí, em pensava que sentia al carrer, al nostre carrer de casa, però un dia el meu pare em va dir, escolta, he augmentat la potència i es podia sentir tota la comarca, no? I va començar-ho a sentir força gent.
Sí, I què feia el Gaspar Hernández, un nen de 9 anys? O sigui, de què parlaves?
Primer, que era com una jo tenia la vocació. O sigui, jo ja tenia claríssim, claríssim, que el dia d'abans em dedicaria a la ràdio. I imitava Radio Olot. Imitava les notícies, punxava discos, feia entrevistes, i per tant ja intentava fer de radiofonista, entre cometes, professional, i allò es va convertir en la meva gran activitat extraescolar. És el que m'agradava més fer quan sortia als escolapis. Llavors,
amb veu de nen, m'he d'imaginar, no tenies aquesta veu d'ara, no?
Exacte, que al cap de pocs anys, quan vaig entrar a Radio Olot, que ja tenia 14 anys, la vaig impostar molt perquè em feia cosa que sabessin, que descobrissin que era un nen, però com vaig pensar que la gràcia de la ràdio és que no saben ben bé com ets, i podia dissimular per fer veure que era una mica més gran i tenir una mica més de credibilitat presentant notícies.
Com s'imposta la veu quan ets un nen?
No ho sé, perquè ara intento no impostar-la gaire, no? Però sí, imaginant-te, no?, que tens la veu de... Però vaja, jo crec que no enganyava ningú, eh? Crec que tothom sabia que era un marrec que anava llegint notícies.
Clar, un marrec que feia ràdio, que impostava la veu, que anaves a Ràdio Olot, ja, clar, és la ràdio aquesta de casa, Ràdio Les Tries, després Ràdio En Bas, i després ja arribes a Ràdio Olot. I quan arribes a Ràdio Olot, hi vas mudat, tu, a fer ràdio, no? Fins i tot se te n'enfoten de tu, expliques el llibre, perquè, clar, aquell nen, que per no semblar tan nen no només imposta la veu, sinó que dius, calla, que em mudaré com si fos
gran, no? Amb un vestit tindré més credibilitat.
Exacte, jo volia tenir una mica de credibilitat, o més credibilitat, i pensava, amb la teva edat és impossible que tinguis credibilitat. I jo intentava anar-hi una mica mudat, sí, i el que se'n reia més va ser l'home que em va fitxar, que va ser el Josep Maria Francino, que ell... que es anava sempre amb texans i amb molt i molt informal, amb un estil que jo aleshores trobava hippie, aquells llargs...
Com a gran beatlemaníac, no?, que era el Francino, no?
Totalment, i ell em va donar moltes ales a Radio Olot i també em feia... se'n reia molt de mi, em feia riure a mi, també, de mi mateix, com perquè anés perdent una mica aquesta solemnitat.
Clar, clar, aquesta solemnitat que ja era per dir, clar, és que sóc un nen, però no vull ser un nen, vull que s'emprenguin de debò aquesta gent, no?
Que perquè això presentava notícies i pensava, ostres, tu has de tenir una credibilitat si vols presentar notícies, i un nen de 14 anys no pot presentar notícies, i de fet aquest argument era lògic, i així vaig anar fent.
El radiofonista, avui conversant amb el Gaspar Hernández, una veu molt coneguda, molt estimada per tots, molts anys de carrera radiofònica, des dels 9 anys, vull dir, que estem parlant pràcticament d'un cas de prodigi.
Molt, vull dir, molt precoç,
un nen prodigi, que has tingut molts canvis a la teva vida professional, va ser un canvi molt radical, ara hi anirem, no?, quan deixes informatius i passes a fer l'ofici de viure, que també podies haver fet un canvi més de dir, escolta'm, jo ja he fet la ràdio, ja està, ara faig un canvi a la meva vida i fora ràdio. I en canvi, pràcticament, l'únic que has mantingut, el fil conductor de tota la teva vida, és la ràdio intacta, no?
Sí, perquè jo volia fer el canvi des de dins. Volia intentar com aportar un gra de sorra per fer una ràdio una mica diferent, no? I no, home, a mi em sabia molt de greu abandonar la ràdio, perquè esclar, és el mitjà que porto al cor. I crec que cada dia estic pensant en la ràdio d'una manera o una altra, o fent-ne, no?, des dels 9 anys. Mm-hmm. Aleshores, bé, vaig tenir una crisi relacionada amb la informació, l'actualitat, i vaig decidir proposar continguts totalment diferents.
A veure, què va passar aquí, amb aquesta crisi? Perquè hi ha un episodi, diguem, que el relaciones molt amb la caiguda de cabells, però no sé si és important en aquest procés teu de canviar de matèria informativa, que és 11 de setembre del 2001, que quan cauen les Torres Bessones i que tu fas moltíssimes hores en directe des de Catalunya Ràdio...
Sense veure aigua, que això m'ha sobtat molt que ningú et portés durant 6 hores, em sembla que és, que feu un especial informatiu, sense veure aigua i no parant de xerrar i connectar no sé.
Però va ser... Clar, perquè nosaltres estàvem totalment desbordats i l'impacte va ser molt i molt gran. I en aquell moment, no, clar, amb l'últim que penses és en tu.
Sí.
Perquè, és clar, d'una banda, jo estava de guàrdia, tenia una guàrdia dels informatius. Vaig arribar, pensàvem que hi havia hagut un accident amb una torre bessona, com tothom, no? És el que ens va, el que va dir la CNN, i a poc a poc vam anar descobrint que no, que hi havia hagut uns atemptats. Hi havia comentaristes del programa, que va venir tothom, no?, que deien que fins i tot era l'inici de la Tercera Guerra Mundial, no sabíem què estava passant, i després també ens trucaven molts oients, com que hi havia telèfons mòbils, com ara, molts oients de Catalunya que tenien por que els seus parents o amics a Nova York estiguessin, es fossin allà, i havíem de fer també aquesta feina de servei públic. I, esclar, l'últim que penses és en tu i en les teves necessitats. I bé, ens hi vam abocar.
Ni aigua ni lavabo.
Exacte, no? Ja sabeu què és. I bé, ens hi vam abocar, i després...
I quan acabes... te n'adones que has perdut cabells, però te n'adones en directe, pràcticament,
sí.
No?
Sí, sí, això al final, però esclar, no és res en comparació amb el que acabo de viure, acabem tots de viure, no? A més, sí, és un dia que tots recordem, perquè teníem, d'una manera o una altra, segurament no recordem què havíem fet el dia abans, però aquell dia sí que recordem què estàvem fent, no? És ens va impactar que... tant...
No, anava a dir que fins i tot potser et sents malament quan estàs davant del mirall, sí, i et notes preocupat perquè tu has perdut cabells amb aquelles 8 o 10 hores en directe, no?
Exacte, et sents com culpable de pensar en tu mateix. Mm-hmm. I això és el que em va passar i el que he intentat també escriure. Però sí, hi va haver també un abans i un després d'aquell dia. Potser va ser el punt àlgid, no?, de la meva etapa relacionada amb l'actualitat i amb els serveis informatius. I després, a poc, doncs, vaig anar deixant-ho.
Deixa'm que m'està escrivint el Jordi Selles, un altre olotí.
Bon amic.
Bon amic, a més, que diu, clar, que molt content de sentir-te, i que, a més, que, clar, Ràdio Olot com a escola de radiofonistes, també, no?, que és el que intentava també reivindicar el Gaspar Hernández fa una estona.
Del seu pare em vaig aprendre, també.
També m'escriu l'Esteve Giral, el nostre corresponsal a les comarques de Tarragona, que diu que la teva veu va ser una de les primeres que ell va sentir, que el va fascinar de nen, i que va dir, hòstia, jo potser algun dia m'agradaria fer això, no?, amb el to que té el Gaspar, amb aquesta pausa, etc. No? Bé, escrius al llibre, al radiofonista, que els informatius i els mitjans perpetuem una societat malalta. Malalta de què?
Amb la millor intenció, perquè, esclar, és evident que hi ha una part dels mitjans de comunicació que ha d'anar destinada a l'actualitat i que hem de saber què és el que passa al món, no? Però els serveis informatius en general... I aquí m'agradaria fer un parèntesi important, és a dir, hi ha excepcions, i a casa nostra hi ha grans professionals i grans mitjans, aquesta casa mateix on em trobo ara, però amb la millor intenció, i a més, un altre parèntesi, hem de fer de contrapoder, també és la nostra funció, però torno, amb la millor intenció el que fem és més gran coses, diguem-ne, negatives, les coses que no rutllen de la nostra societat. En lloc d'emfasitzar allò que rutlla, emfasitzem allò que no va bé, assassinats, sense arribar a assassinats, picabaralles dialèctiques, també picabaralles físiques, actes de violència, amb la millor intenció i sense pretendre-ho de cap de les maneres, hem prestigiat el mal, no? I no ho hem fet amb la bondat, perquè periodísticament considerem que la bondat és cursi i ens costa molt donar a conèixer actes de bondat, quan a la nostra vida quotidiana, cada dia, tots nosaltres, per sort, estem envoltats de petits actes de bondat, no? Però no són notícia, no són notícia. I, és clar, què passa? Que anar emfasitzant allò que no va bé de la nostra societat acaba provocant, crec, juntament amb altres factors, però clar, jo sóc autocrític amb la part que em correspon a mi, una societat malalta, psicològicament i emocionalment malalta.
Per què tots parlem del mateix?
A veure, també val a dir que tots qui vol dir, perquè, per exemple, vosaltres aquí no parleu del mateix.
Però en general, sí. Diguem, tots... jo crec que hi ha una por a ser diferents? O l'actualitat, per exemple, qui marca què és actualitat i què no ho és? És a dir, si et demana una definició d'actualitat, quina donaries tu?
Aquesta que acabo de fer, no?, que és allò que no rutlla. O sigui, nosaltres ens fa la sensació que no, que estem informant del que és important per la societat i per la nostra gent. No és el que és, el que és important, és el que fa copsar més l'atenció, seria. És a dir, per exemple, la por. La por fa que molta gent s'enganxi a les notícies, no? I això acaba creant un estat emocional en l'audiència o en els telespectadors que pot ser de por. Si hi ha un abús, esclar, una cosa és estar informats i l'altra és estar moltes hores enganxats a notícies que ens transmeten por. per exemple, o ràbia, no? I crec que hem d'anar... Jo vaig fer aquesta autocrítica, eh? De fet, m'estic criticant a mi mateix en aquests moments, perquè jo això ho vaig fer molts anys, aquesta autocrítica de dir, veure, això, realment estàs contribuint a fer una societat millor? Tampoc no vull pensar que contribuï a fer una societat pitjor, no? Al contrari, perquè hi ha molts punts, el que dèiem, no? Per exemple, els serveis informatius, una emissora, han de fer de contrapoder. Però sí que en aquell moment em vaig fer aquesta pregunta i d'aquí va venir el meu canvi, no? Què podria fer per... intentar posar un gra de sorra per fer una societat millor.
Quan va sortir d'aquesta bogeria informativa?
Doncs poc després. Després jo vaig presentar molts anys al Catalunya Nit, que m'hi sentia també al principi molt i molt còmode, després no tant amb les picabaralles dialèctiques, tot i que no arribar als extrems d'ara, eh? O sigui, me'n recordo que havíem tingut, per exemple, la nostra tertúlia, teníem habitualment en Josep Maria Terri Cabres i la Margarita Robles, actual ministra de Defensa, i hi havia molts dies que es posaven d'acord en temes, eh? No amb tots, però sí, però hi havia moments d'acord. Però sí que, és clar, sí que te n'adones, i això ho havia comentat jo amb en Joan Barril molt, que ell feia el programa de després, no? I ell no volia fer tertúlies, precisament, no en va fer mai. Perquè te n'adones que, és clar, si estimules la picabaralla dialèctica, tens més audiència. Llavors, jo aquí ho feia a contracor, no? Què he de fer, no? Per tant, i a poc a poc ho vaig...
I els polítics? Perquè, tu, clar, havies entrevistat molts polítics, doncs, devies tenir relació amb ells, potser se t'emportaven a dinar, també volien estar bé amb el Gaspar Hernández, tu et deixaves, et senties fins i tot important, festejat pels polítics?
Sí, hi ha un tema també d'ego, no?, amb els polítics, però Pep, crec que, com en tot, hi ha polítics honestos, i jo també vaig tenir la sort de trobar-me'n, però també al costat d'aquests polítics honestos em trobava amb polítics que... deien el contrari, micròfon, depenent de si el micròfon estava obert o tancat, no? I jo, tot i que intentava fer preguntes incisives per treure la veritat, no, al final no me'n sortia, i també va ser un altre dels motius pels quals vaig decidir deixar d'entrevistar polítics. Ara, insisteixo, no voldria fer una generalització perquè seria injusta la generalització.
Tant de polítics com de periodistes.
Exacte, no? Uh-huh. Perquè també hi ha polítics, com he dit, molt honestos.
I llavors què fas? O sigui, quin dia és el dia que fas el clic? És un motiu professional? És un motiu personal el dia definitiu que dius, escolta'm, s'ha acabat ja això?
Sí, no, hi va haver també una crisi relacionada amb la mort del meu cosí, que explico en el radiofonista, i sí, a partir d'aquí vaig fer el canvi de xip i vaig començar a parlar del lloc que creia que valia la pena ser explicat, que tenia a veure... en aquell moment més també amb les emocions, no? Psicologia i emocions, i el primer que em van començar a dir va ser què fa un home parlant d'emocions. Se feia estrany fa 16 anys que un home parlés d'emocions a través de la ràdio.
Això ja et passava d'alguna manera també de petit a l'escola, no? Que et deien que no eres prou home, és a dir, tu sempre vinculaves una mica el patriarcat que tu vas viure de petit, dius, és que això no tenia cap mena de sentit, no?
Sí, ja és un intent d'explicar també el tret pas de persona altament sensible, que jo no sabia en aquell moment que era una persona altament sensible i ara vaig tenir clar fa uns quants anys.
Què és una persona altament sensible?
És un tret de caràcter, és un tret de personalitat. No és, l'alta sensibilitat no és un trastorn ni és una malaltia, és un tret de personalitat que té unes quantes característiques. Una d'elles és... per exemple, els sorolls ens atabalen amb molta facilitat, les multituds, ens agrada tenir converses profundes, en fi, molesten les etiquetes. Tot això ho vaig explicar en un capítol. D'aquí va néixer precisament el llibre, el radiofonista. Jo volia explicar la meva alta sensibilitat i al final ha acabat sent un capítol, però jo volia també, quan ho vaig descobrir, no?, que era altament sensible, em vaig treure un pes de sobre, i ho volia també explicar.
Clar, de la mateixa manera que, clar, ha canviat molt, 15 anys, no?, de l'ofici de viure, doncs imagina't, no?, aquests temes, això que dius, que un home parlés d'emocions, o molts dels temes que has tractat en aquell moment, el ioga mateix, me'n recordo el programa que vas fer dels 15 anys, no?, quan començaves, que deies, hòstia, el ioga abans era una cosa absolutament desconeguda, ara no hi ha cap poble...
Que no hi hagi un centre de ioga.
Exacte, que no hi hagi un centre de ioga, no? I com això, tantes coses. Per tant, tu has après una mica també com els oients, diguem, a totes aquestes coses que has estat explicant aquests 15 anys. Si et demanés què has après en 15 anys fent un programa que es diu L'ofici de viure?
primer, que la vida no és un ofici, o sigui que és un art, més aviat, més que un ofici. El nom va ser el de l'ofici perquè pensàvem que era més fàcil, no? O sigui, que un art a vegades sembla inaccessible. Potser el més important és, en relació a la felicitat, mira, doncs és que té a veure amb la felicitat, que és que la felicitat nosaltres pràcticament no en parlem, no l'utilitzem al programa, ni jo tampoc l'utilitzo, perquè ningú no sap ben bé què és. Potser el més important és que el bé més preuat seria la pau. El bé més preuat de la vida, per mi, seria la pau interior. O sigui, és un tresor quan tenim un minut de pau, o un dia de pau, o un cap de setmana, o unes vacances de pau, si és que això és possible, ens sentim molt i molt bé, no? Per tant, potser aquest seria un bon aprenentatge. I després, vaja, que és possible tot això, transmetre-ho a través de la ràdio i la televisió, donar les eines i, sobretot, ser útils, no? L'objectiu és també el mateix que vosaltres, ser útils a l'audiència, amb el ben entès que podem ser útils de moltes maneres. Podem ser útils també fent informació, bona informació, donant una bona informació del trànsit, o també del temps, no?
Fixa't que fa 10 dies vam tenir aquí l'Eduard Boet i que feia servir exactament aquesta paraula, no? Com puc ser útil a l'audiència, que és una cosa que el que l'ha preocupat sempre durant tota la seva carrera periodística, no? Que és la primera preocupació que hem de tenir els que ens posem davant d'un micro, que és dir, home, de quina manera puc ser útil jo a la gent que ens escolta. Fa molt temps que no veus Jordi Pujol?
O sigui, ara fa molts anys.
Molts anys.
Sí.
T'agradaria entrevistar-lo ara?
Oi, sí que m'agradaria entrevistar-lo, perquè el vaig entrevistar... Primer vaig tenir una entrevista amb ell quan tenia, si em sembla que ho explico, de 14 anys, per Radio Lot, que ell em va acabar entrevistant a mi. O sigui, jo li vaig anar a fer l'entrevista i ell es va sentir tan encuriosit a Olot, al restaurant La Déu, es va sentir tan encuriosit per la meva persona que em va fer ell tota l'entrevista a mi i jo no vaig poder fer ni una pregunta. És això típic del personatge. Després, durant molts anys, el vaig entrevistar i, esclar, et quedes amb la sensació que no li vas poder fer les preguntes importants, que són les que li faries ara, no? No només ara, clar, evidentment hi faries relacionades amb el seu llegat.
Quines són?
No, les que té a veure amb tota la qüestió econòmica, no? De veure què ha passat realment i també ell, ara veig que últimament parla molt de l'honor, no? Seria molt interessant parlar del concepte d'honor amb ell, del llegat realment que deixa, dels clarobscurs.
Què et preguntava el Jordi Pujol quan tu tenies 14 anys i ell va venir com a president de la Generalitat?
Que jo què feia, que com en deia i què coi feia jo fent una entrevista, és aquella edat, d'on era, després, clar, és típic de Jordi Pujol, o sigui, es preguntava d'on eres i es començava interessant per l'església del teu poble i sabia més coses ell de l'església del teu poble i del poble que no pas tu. Ell ho volia saber tot. I al final, clar, jo em vaig tallar molt i no vaig poder fer l'entrevista. Va ser un petit fracàs.
La història del Gaspar Hernández, que en un dels relats del llibre del radiofonista que ha editat Columna, expliques, dius, gent del meu poble a qui m'hauria agradat entrevistar, i en cites diversos casos, diverses històries. Explica'm en una, que especialment una persona d'aquestes que ara et vingui a la memòria de les que has escrit aquí.
L'Esteve Riera, per exemple, era tot un personatge al poble, perquè ell tenia... d'una banda tenia un zoològic, el zoològic privat més important de l'estat espanyol, i tenia tota mena d'animals exòtics, moltíssims, i envoltaven la fàbrica, tot al voltant de la fàbrica, en la qual matava animals, precisament era un escorxador de porcs, i tots els animals, per tant, que ell mimava i cuidava del zoològic, jo els anava a veure perquè el meu pare anava a arreglar-hi avaries, i em cridava molt l'atenció que donaven de es matessin allà animals mentre sentien els crits tota la resta d'animals que estaven molt ben cuidats. I ell era molt carinyós amb alguns animals, no, amb el lleó, per exemple, i amb el puma, i m'hauria agradat entrevistar-lo perquè ell es passejava amb cotxe per Olot, amb el puma al costat, amb un jeep, i la gent l'anava mirant i la policia municipal no el detenia ni li deien res, no? I era un personatge. Però n'hi ha uns quants més, de personatges que m'hauria agradat entrevistar. Sempre m'han agradat aquests personatges que no són... que, entre cometes, van més enllà de la normalitat, no? Que tenen moltes coses a dir i que s'atreveixen també a anar més enllà de les normes.
L'última, Gaspar, si ara et vingués el director de Catalunya Ràdio i et digués, escolta, mira, t'he estat sentint i poder, és veritat que estem abusant una mica de la informació, tots plegats, no? Dic Catalunya Ràdio, dic RAC1, dic Ràdio Barcelona, la que sigui, eh? I és veritat, mira, escolta, doncs volem que el programa del matí no parli de política, volem fer un programa diferent i creiem que tu ets la persona. Tu et veus acceptant aquest encàrrec?
Sí, totalment, clar, el faria, sí, sí. El faria, però no hi hauria d'haver actualitat. Amb la qual cosa no l'arribaria a fer mai, no el faré mai. No el faré mai, no, 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 és clar, és impossible. No podem concebre un magazín matinal sense actualitat. A més, jo sóc el primer, sóc el primer que penso que necessitem saber quin passi dona. Ja, per exemple, quan parlàvem del trànsit, al matí, és clar, depèn, jo entenc que hi ha molta audiència que necessita saber, per exemple, com està el trànsit. I entenc que no tindria ni cap ni peus un magazín matinal sense actualitat.
No creus que tinguis aquesta oferta, doncs,
Jo estic segur que no la tindré mai, Però bé, sí, en el cas hipotètic, acceptaria, i tant, que la faria amb molt de gust.
De moment, podeu llegir aquesta vida dedicada a la ràdio amb un micròfon que hi ha a la portada, que es titula El radiofonista, aquest conjunt de relats que us faran viatjar, això, aquesta Garrotxa dels anys 80, Ràdio Les Trilles a casa seva, Ràdio Umbàs, Ràdio Lot, després el pas a Catalunya Ràdio, i tota aquesta transició també de deixar d'abandonar la ràdio informativa i anar-se'n a parlar de psicologia, d'espiritualitat, des de fa més de 15 anys amb l'Ofici de Viure. Un plaer que hagis vingut avui,
també.
Gaspar.
Moltíssimes gràcies, m'he sentit molt a gust i és la primera vegada que sóc a RAC1. O sigui, havia participat en programes, també amb Basté, però a través del telèfon, i m'ha encantat veure l'altra banda de la Diagonal.
Que bo!
Són unes grans vistes.
Que bo, la primera vegada del Gaspar Hernández a RAC1, que et vam tenir per telèfon, que vam fer, clar, el dia de Reis.
Del Reis.
Vam parlar amb el Sio Mauri, Gaspar Hernández, i Baltasar...
No recordo el cognom.
Un mallorquí. No me'n recordo el cognom. Però vaja, vam parlar amb un Malció, un Gaspar i un Baltasar.
Sí, va ser molt bonic. Clar, sempre havia participat per telèfon a casa vostra i haver vingut a casa vostra m'omple de goig.
Baltasar Picornell, em diuen. Ara. Sí, que quedi.
Totalment.
Que quedi dit. Gràcies, Gaspar.
Moltes gràcies.
Islàndia, amb Albert Ong.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Grups Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Islàndia, amb Albert Ong.
8:15. Ens posem el dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès enmig de les turbulències als mercats financers.
Sí, ho ha fet un 0,5% més i els tipus ja se situen al 3,5%. Això amb l'objectiu de fer baixar encara més la inflació, que considera que es manté massa alta a l'eurozona. El BCE diu que aquesta decisió no provocarà una falta de liquiditat a la zona euro, però tot i això ha deixat anar que tenen a punt tots els mecanismes necessaris per actuar si cal. A tot això, el govern espanyol ha tornat a fer una crida a la calma i assegura que estan molt atents al que pugui passar. Insisteixen, això sí, en la fortalesa dels bancs espanyols. De moment, avui, la borsa de l'Estat s'ha recuperat una mica després de les patacades dels últims dies. L'IBEX 35 ha pujat un 1,5%. S'ha impulsat, sobretot, després de l'anunci de la pujada dels tipus del BCE i també, un cop el Banc Nacional Suís ha confirmat que donarà suport al Banc Crèdit Suís del qual els últims dies s'havia qüestionat l'estabilitat.
I avui ha mort als 87 anys Fèlix Millet, l'exresponsable i autor del saqueig del Palau de la Música.
Feia 3 anys que complia la condemna per l'espoli del Palau, que en total era de 9 anys i 8 mesos de presó. A més, encara havia de tornar molts diners fins avui. Entre ell i Jordi Montull només han abonat la meitat dels 23 milions que van desviar. El cas del Palau es va destapar el 2009, però no va ser fins al judici... El judici no es va fer fins 8 anys després. Va ser aleshores quan Millet, de fet, va confessar-ho tot i va explicar com part dels diners desviats servien per finançar Convergència Democràtica.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
La sentència va arribar en menys d'un any. No era ferma i Millet se les va empescar per poder sortir de la presó poc després, fins que el 2020 el Suprem va confirmar-la. Aleshores, Millet va entrar definitivament a la garjola. Els últims anys els ha passat entre Brians 2 i l'Hospital Penitenciari de Terrassa, fins que a principis d'aquest any, amb el tercer grau ja a la butxaca, el van traslladar a una residència pel seu greu estat de salut. Allà és on finalment ha mort avui.
I la Universitat Autònoma ha suspès de sou i feina un professor de la Facultat de Lletres a qui 8 alumnes acusen d'assetjament laboral i sexual.
Sí, segons la universitat se l'ha sancionat per abús d'autoritat i per fer prevaldre la seva condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut. La sanció es farà efectiva a partir de dilluns. Les denunciants diuen que tenen constància d'uns 7 casos més d'alumnes de filologia hispànica. De fet, el professor ha dirigit la tesi doctoral a 14 estudiants durant els últims 5 anys i 10 d'elles han abandonat perquè deien que no podien suportar la situació. La denúncia la van interposar al rectorat de la UAB fa més d'un any.
Acabem amb una bona notícia. Sant Miquel del Fai tornarà a obrir després de 5 anys.
Sí, serà a partir del 15 d'abril. El recinte, situat al Vallès Oriental, estava mig abandonat i la Diputació de Barcelona el va comprar el 2019 per rehabilitar-ne el monestir i l'església romànica, millorar l'entorn i protegir-lo dels despreniments de roques. En total, s'hi ha gastat 5,4 milions d'euros. D'entrada, el monestir es podrà visitar els caps de setmana i els dies festius. Serà gratuït, però caldrà fer reserva perquè l'aforament és de màxim 200 persones.
Espero que hagin recuperat també els adhesius vintage, que hi havia molts cotxes dels anys 70.
Sí, abans m'ho comentaves.
De Sant Miquel del Fai. Sí, sí. Què vol dir per edat? Va, Joan. Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Joan Camí, bona tarda.
Bona tarda.
Esports, més cas Negreira. La FIFA té el cas sobre la taula i estudiarà posar-hi solució. Com? A veure.
Ho ha dit el president Gianni Infantino, que avui ha estat reelegit fins al 2027.
Somos todos humanos y hacemos todos errores y se tendrán que analizar para ver cómo se puede solucionar. Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también, con grandes clubes involucrados. Eso no es bien por el fútbol.
I precisament sobre aquest cas, la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que es personarà com a acusació particular. En aquest sentit, avui al matí l'advocat expert en dret penal i esportiu, Jacinto Vicente, ha assegurat al món a RAC1 que la justícia en té prou de demostrar que el Barça tenia la intenció d'adulterar la competició per condemnar-lo per aquest cas Negreira, sense que hagi de demostrar que li va acabar pagant diners. Vicente també ha assegurat que la UEFA ja avalua fer fora el Barça de les seves competicions per qüestions reputacionals.
I avui es tanquen els vuitens de final de l'Europa League amb els partits de tornada de totes les eliminatòries.
Ja s'està jugant el Fenerbahçe-Sevilla, 2-0 per als sevillans al partit d'anada, ara mateix al descans, 1-0 pels turcs, i també el Betis-Manchester United, amb 4-1 per als anglesos, ara mateix també al descans, empat a 0 al marcador. I a les 9, Real Societat-Roma, amb un 2-0 pels de Mourinho. A més, també es decideix avui la mateixa ronda de vuitens a la Conference League, amb partit pel Villarreal, que rep l'Anderlecht a les 9, després de l'empat a 1 del primer partit.
Ràpidament, dues prèvies per demà. Demà sabrem els emparellaments dels quarts de final de la Champions i la primera llista de la selecció espanyola de Luis de la Fuente.
Madrid i Nàpols es van afegir ahir a Inter, Manchester City, Bayern, Milan, Benfica i Chelsea, equips classificats pels quarts de final de la competició. Aquest divendres se celebrarà el sorteig de tot el quadre restant, també fins a la final, i de cara a la selecció espanyola, demà a 11:45 es farà oficial la primera llista de Luis de la Fuente per als pròxims compromisos contra la Noruega de Haaland i Escòcia. El Barça, que va ser la base de la selecció de Luis Enrique, perdrà pes i s'espera que el davanter de l'Espanyol, José Lomata, formi part de la llista.
Ja van a la Resistència l'altre dia, no?, com a primer pas cap a la
ja
selecció.
Ja és una pista. Ja és una pista. Anirà a la selecció, sí.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Hem de parlar d'Aitona, de dilluns, a veure quin temps ens trobarem allà, però abans parlem primer del temps que ens espera per demà.
Mira, justament del Segrià, dels llocs on ha pujat més la temperatura avui, tenim 25 graus al Carràs, 25 en Bú, al Carràs em sembla, pràcticament 25 a Lleida, i avui, fixa, la tercera temperatura més alta del dia, 24,7, segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, a Viella, capital pirinenca, amb el vent del sud, que allà hi arribarà escalfat, han fregat els 25 graus. A la resta no s'han enfilat tant, però de 19 a 21, 22 graus en molts casos, a l'interior, a la costa una mica més frenades. Demà, aquests 19, 20, 21, 22 graus de l'interior es convertiran en temperatures al centre del dia de 16, 18, 19. Baixen una mica les temperatures a l'interior, a la costa es mantenen, i cap al Pirineu, aquestes temperatures que també han arribat als 20, 21 graus, per exemple, a la Cerdanya o el Ripollès, doncs també es quedaran més frenades. Serà un dia de cel emblanquinat, estones amb la quinada entrenyinat, estones d'alguns núvols baixos a la costa, al prelitoral, però només, com a molt, malauradament, perquè necessitem que plogui, també perquè les cascades de Sant Miguel del Fai doncs, llueixin amb tota la seva esplendor, doncs només alguns ruixats de mala tarda cap al Pirineu de les comarques de Lleida, cota de neu de 1.600 a 1.800 metres.
Reykjavik,
mira, porto novetat, s'ha espantat la Carol, però és que portàvem molts dies que no arribàvem als 0 graus, avui, 0,9, no és ni un grau, però han passat per fi dels 0 graus a Reykjavik, encara amb una mínima la matinada passada de menys 7,1. Allà, de cara a principis de mes, quan hi vagin els islandesos afortunats, doncs el que es troben.
3 quarts de 8, dilluns, serem aquí.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Recordeu que per aquest programa especial no tindrem públic, a diferència d'altres vegades amb la Ruta Islandesa, perquè en aquesta ocasió farem el programa tot caminant, amb tots els convidats, amb islandesos habituals, com el Guillem Albà o també l'Abel Caral, que fa un moment era aquí, també ens l'emportem cap allà. No patiu, que tot això ho documentarem gràficament a través de les xarxes socials del programa i, òbviament, a les 7 en punt, tothom escoltant Islàndia a través de la ràdio. Aquesta vegada no hi ha públic, però ja vindran altres rutes islandeses en públic.
Esther Pujol, digue'm que tu sí que te'n recordes dels adhesius de Sant Miquel del Fai que vinen al cotxe. És veritat o no?
I tant, sí, me'n recordo moltíssims. Veig un 850 amb el adhesiu del Sant Miquel del Fai.
850. Veig, Joaquim Luna, tu veus un 850 o quin cotxe veus amb adhesiu de Sant Miquel del Fai?
Un Cinca Amigo. Sí, sí. Era inoblidable aquell adhesiu. I, a més, van fer una campanya que a la seva època van aconseguir que tothom posar el mapa Sant Miquel del Fai.
Sí, que la gent hi anés, que era una de les excursions estrella. Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
Va arribar a Sant Miquel del Fai a la teva vida? Aquí ja no,
No tinc record, però sí que em queda aquesta llegenda de El món ens mira, Sant Miquel del Fai, saps? I no sé per què ho relaciono amb Catalunya en miniatura. Ja sé que no té res a veure, però mira, són els dos factors d'enganxines de...
Bé, doncs això, que torna a obrir Sant Miquel del Fai després d'uns anys tancat. Us he de dir una cosa, que l'altre dia, tant a les Dones 10, la Carol Saliner i l'Esther Pujol, com també el Joaquim Luna, la pròxima persona que mogui el peu del micro en aquest estudi, ha sigut tu, perquè no, ja ho han fet tothom. Sí? O sigui...
He pensat, dic, no sé si dirà alguna cosa. I aquest últim
L'anterior ha passat. D'aquella manera.
L'anterior ha passat amb una mirada, aquest ja em semblava que amb la mirada no n'hi havia prou, que havia d'haver una advertència de suspensió. Bé, això, que l'altre dia veníem cap a la ràdio amb l'Eva Catalana i travessant la Diagonal ens vam trobar un senyor que se'ns va acostar i ens va dir: soc taxista, encara que vagi a peu, en aquest moment és el meu dia de festa, era dimarts, m'agrada el programa i m'agrada sobretot el dijous quan hi ha les Dones 10 i el Joaquim Luna.
Ara ens agrada.
Se'ns va treure la targeta de taxista, es diu Andreu Puyol, que si ens està escoltant li enviem aquí una salutació, i em va dir: mira, us vaig a donar una cosa que tinc per clients que pugen al taxi, que és que ell té un acord amb una xurreria, la xurreria Trèvol, i es veu que quan puja un client al taxi, per guanyar-se-lo, per fidelitzar-lo, perquè algun altre dia el truquis amb ell perquè faci el servei, li dona un bal, que ara li dono un a la Carol, un a l'Ester i un al Joaquim Luna, un bal per uns xurros amb xocolata.
Sí, 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 sí. I ho diu clarament, eh? Bal per xurros. Ves que no sigui trucat avui mateix.
Aquestes són tàmbols.
Ah, sí?
Per excel·lència, sí. La Tribol, el Còrsega, Pau Claris. És una zona
com nocturna. Què li has d'explicar? Què li has d'explicar?
Bunyols de bacallà també fan.
No, el bal és per xurros i xocolata,
eh? Sí, val, val.
Perquè diu, l'altre dia et vaig sentir amb el Guillem Albà, que parlava de xurros, i diu, vull això que els hi donguis al Joaquim Luna, a la Carol Saliner i l'Ester.
I ho dona bon dia, perquè un dijous és molt probable que aquest telèfon sigui marcat aquesta nit mateix.
Molt agraït.
Ai, Carol, Ester, què heu preparat avui? A veure.
A veure, què passa diumenge? Què passa diumenge a les 9? Què passa? Què passa?
A veure, a diumenge ha passat dues coses.
Ah?
El dia del pare...
Ah, sí?
Sí.
Sant Josep. Que és tot el dia.
Que és tot el dia, però, evidentment, el clàssico.
Sí. Barça-Madrid.
És el Barça-Madrid, però no és un Barça-Madrid qualsevol. Perquè és l'últim Barça-Madrid amb l'estadi, amb el Camp Nou, tal com el coneixem.
Sí, en principi.
En principi, hem de comptar que serà així. Llavors, avui volem fer un repàs. És a dir, el clàssic té una audiència potencial de 650 milions d'espectadors. Això és 5 vegades,
650 milions.
5 vegades la de la Super Bowl. Poca conya, eh? De tots aquests espectadors, nosaltres n'hem triat uns quants. Els que tindran la sort de ser al Camp Nou. Doncs d'aquests, avui farem el repàs dels 10 personatges de l'últim clàssic al Camp Nou, tal com el coneixem ara.
Bé, tu veig que tu has defensat el nom del Dia del Pare, perquè vol dir que ho celebres, això, o que...
Bueno, jo sóc pare.
Tu ets pare, sí.
Jo sóc divorciat, però sóc pare. No, no. I ja sempre dic que pot ser un mal marit, un mal... però un bon divorciat i
el
degà
dels periodistes pares de Catalunya.
Pare, home,
sí, va, perdona, ho he dit malament, perquè és que m'agrada molt això. Sóc divorciat, però sóc pare.
Tinc sentiments, eh?
Es pot ser divorciat i tenir sentiments,
exacte,
i tenir un fill,
i tenir
tot
fills.
Això. Llavors has preparat alguna cosa sobre el Dia del Pare, avui?
Sí, jo crec que jo com a pare... d'alguna manera, voldria una mica suggerir coses perquè allò que la gent que ha de regalar a un pare sàpiga com, què pensem o per on anem els pares. Què esperem aquest...
Què esperem?
Què esperem del dia.
Que no és el mateix un pare divorciat que un pare casat.
No, és molt diferent, evidentment. Clar, efectes de regals.
Efectes de regals.
No pots regalar el mateix, és molt diferent. No,
val,
no.
Val. No, interessant. Secció d'utilitat, avui a Joaquim Luna, també. Què se li pot regalar a un pare, sigui divorciat o no sigui divorciat? Doncs una pausa i ho farem una mica tot això que ens heu anunciat.
RAC 1.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Jordi, desperta!
Què passa?
Parla somiant.
M'has tallat el rotllo. Somiava que tenia 12 sofàs, tots per mi.
I quins models eren?
No ho sé. M'has despertat just quan m'ho anaven a dir.
Tornen els 12 dies 12 de Galeries del Tresillo. Pagant 12 mesos sense interessos i amb un descompte extra del 12%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
El cap de setmana del 18 i 19 de març, 11a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Passeja pel centre històric de Caldes de Montbui entre parades i activitats per a tota la família.
Una anada d'olla grossa, molt grossa.
Més informació visiteu caldes.cat. Caldes de Montbui, el poble que vull.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Vida... risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I el vent mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta el mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2 hores 30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
La Franz Schubert Filharmonia convida el reconegut violinista Joshua Bell per interpretar el virtuós concert a violí i orquestra de Mendelssohn el 21 de març al Palau de la Música Catalana. Una ocasió única per a gaudir de l'art d'aquest gran artista i mostrar-nos la bellesa d'aquesta partitura.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Sabem que t'agrada el bon temps, passejar davant del mar, perdre't per camins plens de natura i gaudir de la cultura i de l'esport.
Fes-ho realitat a Montroig i Miami Platja aquesta Setmana Santa. A més, del 31 de març al 2 d'abril, podràs gaudir de la Fira del Vi de Miami Platja, una proposta ideal per brindar amb amics i família.
Vine i descobreix la teva casa de vacances a la Costa Daurada. Més info a montroigmiami.cat.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les dones 10, que ja ens han explicat això, que avui els 10 personatges del Barça-Madrid d'aquest diumenge al Camp Nou amb la Carol Saliner i l'Ester Pujol.
Amb el número 10 hi trobarem el fan de la Rosalia, que és un tipus de personatge que no ha trepitjat mai el Camp Nou. De fet, no ha vist mai un partit de futbol. És a dir, no li importa de res, però aquesta vegada ha estat diferent. S'ha gastat 2.000 euros en la samarreta de la Rosalia signada per tots els jugadors. Total, que està convençut o convençuda que la mateixa Rosalia en persona, herself, ella mateixa, farà el sac d'honor del partit. I que hi haurà com dress code, hi haurà catifa vermella...
Ja no es fa això, és com Sant Miquel d'Alfaia, eh? Això també ha passat a la història.
Però és que aquesta persona, el fan de la Rosalia, es pensa que a la mitja part, com a la Super Bowl, sortirà a cantar. I són gent tan acostumada a seguir els seus ídols que des d'avui estan fent cua al Camp Nou i passaran la nit amb tenda de campanya i veuràs quin disgust tindran quan sàpiguen que els seients són numerats. És a dir, és igual quantes hores t'hi passis i que no hi serà pas la Rosalia diumenge. Vaja, que sàpiguem.
No, que es veu que té
una gira,
i és fora i ha fet uns vídeos abans. Això, les samarretes que deies, 2.000 euros les signades pels jugadors i 400 les sense signar, 400 euros. Jo crec que no és una mala inversió, eh?
Totalment.
Però saps que agafa les signades, no?
Home, estarà de 400 a 2.000, déu-n'hi-do.
Però 400 euros, aquesta samarreta d'aquí uns anys...
Sí. Jo avui, mira,
no?
He arribat a entrar a la web. De debò, perquè he pensat...
Això tindrà
un valor,
no,
tindrà un valor emocional, econòmic, com n'hi vulgueu dir, d'aquí 15 anys.
Sí, sí, clar.
Perquè això és una peça única. I
però les de 2.000 estan esgotades, tant d'home com de dona. Es va esgotar primer la de dona, diguem.
I la de 400 euros?
Encara n'hi ha. Si vols d'aquestes, encara n'hi ha.
S'ha fet una tirada de 1.899 samarretes. Vull que espavileu-vos,
1.800... Mira que no sigui... 1.899 és el club que porta el cor, no?
Amb el número 9 tenim el voluble Oja Catero, que és aquell que canvia del discurs en funció dels esdeveniments. El coneixereu fàcilment?
No, d'aficionat del Barça, que canvia el discurs segons
tots els esdeveniments. Tots, i veies que no en tinguem alguna casa,
A veure, ja.
Comença dient, avui el Madrid ens en fotrà 5. Ho diu a cada clàssic des que tenia 7 anys i està a punt de jubilar-se, diguem. No ho veig clar, van molt forts, ja ho saps, nosaltres estem guanyant per la mínima, el Madrid sempre té ànima de guanyador, tal. Si el Barça es posa una mica bé, un parell de corners, ja va canviant de paret, tu. I llavors ho negarà completament haver fet l'ocell de mala baranya. Jo top amb el Xavi, hòstia, top, ja us ho deia jo que aquest any sí. I al final dirà, passi el que passi, dirà, jo... ja us ho deia, al principi. Ja. Que us ho he dit, que això s'acabaria.
Com que ho ha dit una mica tot, perquè ha anat canviant.
Aquí, cap allà.
Al final, sigui el minut 13, o sigui, abans de començar, sí, sí, no, un moment ho
ha ja dit. Ja ho ha dit,
ja ho ha dit. Ho ha dit,
Número 8, el nostàlgic, que és aquella persona que veu el partit del 2023 però només parla de tots els clàssics anteriors, quan abans se'n deien derbis.
Al camp, és a dir, tu i jo anem junts
sí, sí,
al camp.
Sí, sí, asseguts de costat.
Jo soc el nostàlgic
sí, sí,
i què?
I, llavors, i evidentment, qualsevol temps passat sempre va ser millor. Abans sí que jugàvem bé, que si el Pep, que si el Johan, que si el Sextet, que si Stamford Bridge, que si Wembley, que si el 2-6, que si l'Estil, que si la Masia...
Ho repassa tot.
Que el món ens mirava.
Jo hòstia. Recordo aquí el 5-0, que no, era un dilluns, sí. I hi havien hagut eleccions sí, al sí. Són les eleccions del diumenge, que per això van passar dilluns.
Sí, sí. Es pot...
2010, 28 de novembre 2010, sí, recordo perfectament.
Jo hi era aquí.
Ets tu, aquest?
Pot anar a una assemblea al Bazar Perpinyà de Casaus. O sigui, pot anar... I, no, ja ho sabem que vas anar a veure, rebre Johan al Prat, que ja ho sabem que vas estar a Basilea. Calla un rato i deixa'ns veure el partit d'avui.
No podràs explicar aquest, no?
Clar,
perquè no l'hauràs vist.
Em recorda aquella gent que quan viatja, en comptes de centrar-se en el lloc i en el moment, se'n va a altres històries. O sigui, estan a la Torre Eiffel. Ramon, te'n recordes quan vam ser a la Torre de Pisa? Que, o aquella gent que està al Ponte Vecchio de Florència. És ben bé com si fóssim a Girona. Hòstia, no, sou, o sigui, sou a Florència, doncs estigueu per l'aquí i per l'ara, home.
Amb el número 7 tenim l'aprofitat. Aquest fa setmanes que fa mèrits per poder acompanyar un amic que sap que té un carnet lliure. Fa el trobadís, saps? Què tal, Ramon? Com vas? Com va la vida? Truca per alguna cosa que no té res a veure. A cap de 5 minuts d'anar marejant la perdiu, surt el tema i diu, el Barça què? Com el veuràs? Com el veuràs? Així és que m'ha dit la Lourdes que teniu el nano d'Erasmus, que no hi és a Barcelona, no? I que a la teva dona, futbol, no li agrada gaire, passa, no? Aquest, l'aprofitat, el veureu. Són com els caçadors de... Són els caçadors de carnets, que apareixen com els senglars quan busquen...
És un programa, eh? Caçadors de carnets.
I són tòxics, també.
Joaquim Luna, recordem que tot va sortir molt bé això amb Joan Manuel Serrat. Van començar a ploure entrades de Serrat sense haver-ne comprat.
Bueno, estàs suggerint que d'aquí a diumenge encara tinc alguna possibilitat.
Alguna esperança.
Faràs algun moviment?
Jo crec que amb aquest... No. El que no... home, si hi ha alguna desgràcia, algú que es posa...
Déu no ho vulgui.
Déu no ho vulgui. Jo així no m'agradaria anar.
No
així, però si s'hi ha d'anar, per fer un favor, perquè no es perdin els carnets.
Vull dir, el divorciat sempre està de guàrdia pel que pugui ser.
Perquè no es perdin mai uns carnets davant d'un Barça Madrid.
Número 6, el del comiat. Veiem que és l'últim clàssic al Camp Nou abans de les obres. Doncs és aquell barcelonista que arribarà al Camp Nou convençut que és la darrera vegada que el trepitja. Perquè jo aquest nou Camp Nou ja no el veuré. Però no perquè ell mori, eh? Sinó perquè no m'enfio d'aquests turcs. Perquè aquests turcs no n'han fet mai cap d'estadi. I el loro que algunos dicen que no se embauquen, que algunos dicen que saben hacer estadis, i no és verdad. I lo barato surcar. Això ho anirà repetint durant tot el partit. I a més és tribunero de mena, i a més li ve com molt de gust fer una mocadurada de comiat. O sigui, ell està buscant fer una última... Doncs si no és això, aprofitarà per cridar ganduls, colla de toies, menys TikToks i més córrer, això jo crec que es dirà, i evidentment aquest soci barcelonista no ho perdonarà i marxarà 10 minuts abans del camp. Per què? Perquè li fa molt més feliç estalviar-se la cua que veure la victòria del seu equip. Això és així.
Però, clar, és que, no, això, les obres, tu has dit, heu dit molt clar que és l'últim clàssic al Camp Nou, vull dir, sí, en principi han de començar les obres i la temporada que ve és a Montjuïc, però tal com està tot, jo, vull dir...
Sí, tot és incert, no?
Tot pot passar, que dius, mira, tal com està tot, fem un any més aquí, vull dir, vés a saber, poden passar moltes coses, però en principi sí, aquest és l'últim...
O potser jugarem a tercera, vull dir que no se sap
mai. L'últim Barça-Madrid de Lliga, perquè de Copa del Rei n'hi ha un altre el 5 d'abril, però de Lliga...
De què seria la Lliga?
De què seria la Lliga, en principi ha de ser l'últim.
Amb el número 5 tenim Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Aquest és un barcelonista aparentment serè i tranquil. És una persona que no crida mai l'atenció per res. El seu vocabulari, entre setmana, és digne d'aristòcrata anglès. Bon dia, passi-ho bé, t'obro la porta, saps? En partits com el de diumenge es transforma i surt un Hulk a dins. Ha tret la corbata, porta el kit complet de culer de la senyora Pepis, fa la onada, quan abans de que passi ja fa la onada, crida, canta 1899, és el Hulk que porta el... malament ho canta. Quan anuncien l'inici del Madrid, trenca els decibelis xiulant. Surt Vinícius i, bueno, treu la ràbia acumulada durant 30 anys. La mare que et va, fill de tal! I treu uns renecs i uns penjaments que semblen del Haddock, del capità Haddock del Tintín. I tu dius, aquest senyor que tinc aquí al costat...
És el mateix.
Enfilat dalt de la cadira, és el notari d'aquell d'allà, la cantonada? Vols dir que pot ser,
eh? Es veu que sí. Vinícius, eh? Vinícius ara sí. És una mica... No?
És un jugador que es fa antipàtic i no només, és a dir, a tots els camps està tenint problemes. M'imagino que diumenge aquí
no,
no serem l'excepció, no?
Clar, però veurem, a veure, llavors hi ha, a vegades això deriva amb càntics racistes, no?, que es fan contra Vinícius i no, no es fan contra...
No, jo crec que amb això dels càntics racistes crec que la gent ja té apareix que no...
Clar, separar una cosa de l'altra, sí, però és veritat, sí, que ara és dels jugadors més...
Però és el jugador, sí, sí, de tots els números.
Tenim un usuari de Twitter que el nom és Pintí Tinyo, com a usuari, diu: quin far de riure, els esteu clavant tots, conec i o soc tots.
Sí, doncs en queden quatre, Pintinyo, a veure.
Pintinyo, no seràs tu?
No, en queden quatre, eh?
Sí, sí.
No es diu Pintinyo.
Sí, sí, Pintinyo, no seràs pas un Chucky Lieber, tu?
Perquè el Chucky Lieber és el número 4?
No, el número 4. Em fa la Pintinyo, sí que... Oh, 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 oh. A veure si la mocadurada la farem aquí. Doncs això, el número 4, els Chucky Liebers, que són una mica com els de la samarreta de la Rosalia, però despetxats. Mai més ben dit. És a dir, acudiran al Camp Nou i aprofitaran el clàssic per repassar tota la discografia de despit i de ràbia de la Shakira. I ja només, o sigui, pujar a la graderia i a cridar: una loba como yo no está pa tipos como tú. Allà cridant: Piqué, poca pena. Senyora, no juga amb Piqué, ja fa molt temps que... És igual, heterobàsic. O sigui, venim aquí a fer un acte de sororitat i defensaran les noies del femení, ara. Vinga. Voleu estar pel futbol? Voleu estar... Saps que després preguntareu què passa.
Però tu, de veritat... ets Team Shakira o Team Piqué? Jo soc del Barça! Jo soc del Barça,
però em molaria molt que realment ens plantegéssim la possibilitat de fer com la Super Bowl i fer a la mitja part alguna cosa així, una actuació més potent.
Amb un clàssic.
Sí.
Ara m'agrades.
Sí, però a veure... Què vols dir? Que s'ha d'estar ben concentrat i només podem estar pel futbol.
És que ni aquells jocs que fan a la mitja part.
Allò de la Kiss Cup.
Allò de la Kiss Cup, no, 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 allà i tot això, no, diumenge jo trauria tot això.
Doncs mira, amb el número 3 tenim el despistat que es pensa que va a la final de la Kings League, saps?
Home, l'altre.
Oh, mira, que es pensa que va veure els seus streamers preferits i a les haques que fa el Gerard Romero, aquella cosa que fa. Sol ser aquest del de la Kings League un home jove, menor de 30 anys, que ho explica motivat. Això sí que és un espectacle. El futbol d'abans està acabat, la Kings League és divertida, cada dia hi ha més gent, mig milió de persones connectades per internet. Quan n'has dit que n'hi havien, Carol?
650 milions
d'espectadors per televisió. Sí. Que si el Twitch, que si Romerito, que si li va Llano, és que els presidents arriben amb helicòpter. I al seu costat hi ha el seu avi, que va veure jugar a Kubala, se'l mira i li diu: què diu el nen? Que no saps que avui hi ha Barça-Madrid? Maco, que això aquí hi ha 90.000 persones juntes, apretades, cantant alhora, no a les pantalles.
Clar, però és que la Kings League omplirà el Camp Nou l'altre cap de setmana. Serà just al cap d'una setmana.
Potser algú es confondrà. Sí.
Bueno, pot ser.
Aquests que van d'hora, aquests que van d'hora.
És que aquest... Pot donar el cas, i aquesta haca que deies, és que hi serà la haca de 90.000 persones.
Aquest any
persones, no?
Hi ha massa elements per a la confusió en aquest partit. Fixeu-vos-hi, Rosalia, la Shakira, la haca... Hi ha massa elements de confusió.
No estem pel que hem d'estar.
No, i després passarà el que passarà.
Ara.
Parlant d'elements de distracció, número 2, els conspiranoics, que són... A veure, l'escàndol del cas Negreira, que encara no l'hem tret, el porta de corcoll. Veu trames i atacs per tot arreu, eh? Primer la Camarga, després Villarejo, Pegasus... Hòstia, i ara Negreira. Ens volen morts, eh? Perquè ara... que el procés va clarament a la baixa, veuen en el cas aquest de la polèmica dels àrbitres un altre factor per mobilitzar-se, o si més no, fotre una mica de soroll a Twitter. Ara més que mai hem de respondre al camp als atacs dels despatxos, eh? I frit tothom, eh? I ara és l'hora, i ni un paper a terra, i ni un àrbitre a terra, i Tebas, si te'n tolc, i l'arbitratge que volen, eh?
I si guanyem, no anem a Canaletes, anem a Quinaona.
Encara que demanem alguna cosa, i les mujeres ja no lloren, i les mujeres facturen.
I amb el número 1 tenim els pobres repartidors de Globo, que aniran de bòlit tota la nit. Veuran menys minuts de partit que els estuards del Camp Nou, que estan d'esquena a la gespa. Serà allò de, veniu, veniu a casa, que ens ho mirarem fent una pizza. I sempre hi ha el que diu, per mi no demaneu res, que a mi no m'entra res, amb aquests nervis no tinc res. El primer córner a favor de Rafinha s'està fotent la quatre formatges del costat. Va, venem uns ja que som! Els del Globo amunt i avall, per una ciutat que està pràcticament paralitzada, hi ha ningú, i que se sabrà com van al partit, però si els deixa una mica de propina. Diuen, mira, estan contents ara. Ah, aquests són del Madrid i riuen. Ara els... Bueno.
Clar, també, a veure quin minut truquen a la porta.
Sí. Saps? Oh, perquè, sí, clar, perquè, clar. Sí. Dir, qui va obrir?
Ah. Vas als factors de distracció que està. Això no anirà bé aquest any, que ja es veu a venir.
Ja canviaràs, ja. Xaquetera, xaquetera. 8 i 9 minuts. De seguida, regals pel Dia del Pare amb el Joaquim Luna.
Islàndia, amb Albert Om.
El regal perfecte per al Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Hackett London, Diesel, Fenya o Ray-Ban i troba el teu detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Seguim amb el gran renove a MediaMarkt. Tu vols renovar la teva tecnologia? Nosaltres et donem el millor descompte d'un nou monitor, tablet, smartphone, portàtil. Fins a 200 euros d'estalvi. Descobreix tots els renoves a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisé i la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. Islàndia, amb Albert Om.
Us ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordava que teníeu i que ja no us poseu? A ningú? No? El Joaquim
no,
sí.
Bueno, no sé.
Sí, a tu sí. Mira, has de saber que amb Circa pots treure'n profit, perquè són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzi, Joaquim, i te'n faran el pagament de manera immediata. És a dir, tu vas allà, els hi portes aquell rellotge que has trobat i que ja no et poses mai i et faran el pagament instantani. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
L'anell de casat encara el tens? O per...
Sí, el que passa és que no sé on, eh?
Veus, algun dia el trobaràs i diràs cap a Circa.
En alguna butxaca, algun necessari, ja ho deies.
La capseta, eh? La capseta. És que no ho sé.
Sí, efectivament.
El tinc segur, però no sé on el tinc. No sé. No, evidentment no, mai el vendria.
Home, per favor, bé, és que no ho he ni... Vaja, no vull ni, insinuar-ho, això. A veure, amb el Joaquim Luna, a veure quins regals, perquè és veritat que jo quan tenia el pare no era un dia fàcil, eh? Per dir què li regalo al meu pare.
Ja has estat el de l'aniversari, el del Sant. Què regalen aquests casos?
A veure, clar, tu el celebres? O sigui, tu, per exemple, t'ho esperes un regal del teu fill aquest diumenge?
No. No, a veure, no, perquè sí, jo li he transmès...
O sigui, és que clar... Joaquim, Joaquim. Frase de... Com era el diccionari de frases contràries.
No, però sí.
No cal que em fessis res, no cal, eh?
Però si t'ho fa una il·lusió tremenda.
A veure, m'ha fet molta il·lusió, algun any que m'ha fet un regal, m'ha fet molta il·lusió, però també et dic que no...
Li ha fet molta
perquè
il·lusió.
Jo vinc d'una cultura que a casa era allò de dir, això és el Corte Inglés, no he inventat. Sí. I els que encara recordem aquella frase, dius, bueno, no, si em fa un regal bé, entenc que l'aniversari és més personal, però el dia del pare, t'ho dic sincerament, jo no espero que me'l faci. Si me'l fa, em farà molta il·lusió.
O sigui, pot ser que el que ha passat és que a vegades hi ha anys que el teu fill et fa regal i hi ha anys que no.
Sí, efectivament. Clar, amb un també és més complicat. Els que tenen família nombrosa, suposo que sí que sempre els hi deu caure un regal. Els que tenim un fill, depèn de l'any, si cau, si el veuràs, si no el veuràs. Jo ni tampoc tinc idea d'anar a dinar enlloc. No ho sé, què farà ell, jo més o menys sé el que faré, però bueno, si coincidim bé, si no, no
passa. Què t'ha regalat altres anys que t'hagi fet il·lusió?
Jo recordo dues coses, però tampoc estic segur que si fos el dia del pare o el dia de l'aniversari, però dos regals que em van fer il·lusió. Un, unes sabatilles.
D'estar per casa?
D'Abel, sí.
Però, carai.
Va fer il·lusió pel detall.
A veure, i perquè sabatilles de Bel...
Bel és una botiga de Passeig de Gràcia centenària, potser?
Sí,
o...
bueno, si no, centenària és d'aquest estil. Uh-huh. Això molt. I una altra cosa que primer em va canviar...
I les portes per casa?
Sí, sí, esclar. Eren boníssimes.
De pell, no?
Eren de pell, clar. Sí, sí, eren boníssimes. Però, sí, però que les porto.
Perdona, no,
què vols que
no, 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 però vull dir... O sigui, no fa casat unes sabatilles?
Bueno, jo m'agrada treure'm les sabates. I jo això entenc que és transversal, eh? Treure'm les sabates. Va. I l'altre, sí que va ser un regal que no donava 5 cèntims, allò que quan te'l regalen penses, bueno, que bé, però no. I va ser que sí, que és per afaitar-me. I és una... Com es diu?
Una brotxa.
Una brotxa. I m'he aficionat. I ara no em facis canviar de manera d'afaitar-me. Jo havia fet de tot, elèctrica no, però jo tot allò que sortia per anar ràpid, i el ritual de l'espuma, i tal, i mirar de no sé què, i anar repassant, m'agrada.
Clar, però la brotxa jo no l'he fet servir mai, diguem, però jo sempre, o sigui, faig en manual, no?
Sí,
amb gilet,
però amb gel. Però em poso
jo l'espuma amb la mà, mateix.
Amb la mà, això que feia jo.
Sí.
Jo és el que feia.
I ara fas el mateix, però amb brotxa.
Amb brotxa.
Però ho fas amb sabó o amb esprai?
No, amb sabó. Tens allò com a les barberies.
El sabó especial.
Tens que, el sabó especial, que deuen haver tornat perquè trobes a tot arreu, i trobo que queda millor l'afaitat. I el ritual m'agrada. No és...
Hauràs de provar, Albert.
Sí, sí. I em recorda aquelles barberies que han desaparegut, clar, que on tornaves i t'ho feien i sabien tallar bé sota el nas, no sé què, vigili i tal, i bueno... aquest regal és
molt bé. De moment tenim la brotxa i tenim la sabatilla està per casa, allò, idees que hi ha aquí. Però vaja, com que dèiem això, que clar, depèn del perfil, perquè clar...
A veure, jo el perfil meu, doncs... Jo et dic una cosa, tu dius que el teu pare era difícil regalar-li. Jo crec que en general el pare és molt agraït, jo diria, qualsevol cosa que li regalis, jo crec que està content, no ho sé, Jo no sé.
No s'ha queixat mai.
Jo crec...
a casa tenia més dificultat per fer-li un regal al meu pare que a la meva mare. Carai, però vaja, potser això va per cases, no?
Perquè jo penso que, bueno, que en general els homes, bueno, ets una mica com secundari, no?
A la vida
familiar. Ets una mica el pare, té un punt com més secundari, no sé.
A veure, però, un pare divorciat, o sigui... idees per un pare divorciat, com és el teu cas, tristament, diguem.
Sí.
No ha refet la seva vida.
Home, vida. No ha tingut
jo hi ha una cosa, per exemple, que trobo que faria il·lusió, Pensat en un perfil de divorciat ja d'una certa edat, que seria fer-li un perfil a Tinder. Perquè Tinder, a la gent de més de 50, tothom ho veu com dient, tal, ho veus molt complicat. Jo estic segur que si el fill o la filla dona el pas, et fa un perfil. Et posa, busca ella una foto d'aquelles de l'estiu del 85 a Menorca, tal. I un manual d'instruccions.
Sí, exacte, o uns tutorials gravats.
Una cosa vídeos, senzilla, perquè per perdre aquesta por que tothom té a Tinder. No sé, no corris, pare, o papà, no corres.
O que la primera tarda, la tarda de diumenge, la passeu fent els maig junts, no?
Efectivament.
Fer com una classe en directe.
Per perdre-li la por.
Aquesta t'agrada?
Sí, t'agrada cap a la dreta.
Sí, cap a la dreta.
Que no, no sé si és a la dreta o a l'esquerra, sinó cap a l'esquerra. Alerta.
Jo ben bé no sé com
va. Quin radi de quilòmetres vols, pare?
Però efectivament, és a dir, inscriure'l, posar-li la foto i també la primera tarda potser doncs anar una mica veient, mira, i tal. Per un separat, jo crec que és un bon regal, perquè la majoria o no ho reconeixen, no volen ficar-se, així ja tens l'excusa. Vos que va ser el meu fill, jo
com ho va regalar, la nena m'ho va obrir.
Mai hagués a la meva edat a Tinder.
Per tant, feu soci de Tinder el pare divorciat.
Sí.
Per tant, és un regal, sí. En aquest cas, no és tant els diners que val com el temps.
No,
el gest
i el temps de qualitat.
Efectivament, que és el que els dic jo als meus amics casats, escolta, que dediqueu el temps, no el de la basura, el de qualitat.
El de qualitat.
Els minuts, bon.
Si no és això, quina altra opció per un pare divorciat?
Home, jo crec que el regal també ha de tenir un punt una mica que sacsegi, no? Que també les corbates, les pantufles, la broxa, però jo ja crec que hi ha un que si és un home casat i és d'aquell estil que en general li costa una mica fer coses, suposem que...
Ara no estem parlant de casat o de divorciat?
De casat.
Ah, no,
només hi ha una opció pels divorciats.
Demanava una altra opció pels divorciats.
No, per als divorciats, home, si vols gastar els calés, jo l'enviaria un creuer. Si et vols gastar calés...
Bueno, el dia del pare.
Per tant, el dia del pare.
Si no,
un aniversari rodó.
Home, creuer dic perquè darrerament... tothom que em parla de creuers ja no és allò de no, que veuràs el port de Marsella de matinada, no? Ja és ui, ja siga molt, no sé què, per tant...
Tu fa temps que et vols això de creuer.
Sí, la primera vegada que ho
he dit. Sí, tinc... Sí. No.
Aquest estiu s'hi va.
Jo dic, a veure si hi ha algun patrocinador, que igual els xurros està molt bé, però algun navier que digui...
Costa Cruceros.
M'agrada molt el programa. Convido a tot l'equip
a
un creuer pel Mediterrani.
Si m'estàs escoltant alguna companyia d'aquestes de
creuers,
envieu a l'una una setmana amb un creuer. Nosaltres farem una crònica diària del divorciat.
Sí,
se'n va de creuer. Una connexió cada dia.
No? Minut i resultat, Carlos. Sí. Ser del divorciado. Minut i resultat.
Sí, sortiria.
En cada puerto...
Bufet libre en Marsella.
No, jo crec que sí, que dona joc. Home, hi ha molts tallers, també, d'alguna experiència.
Arreglar una experiència.
A mi m'heu fet. M'heu regalat algunes.
Taller de ceràmica, per exemple. Els
altres,
de la pintura i vi.
Pintura, maridatge de cuina i vi, masculinitats, idiomes, l'Institut Italià. No, jo crec que...
Un taller de masculinitats fràgils.
Sí, alguna cosa que...
Noves masculinitats.
Alguna cosa que diguis... Ah, mira, doncs ja n'hi ve, no?
Però si el papa pren alguna
cosa. Ja n'hi ve, eh?
Que ja li convé, sí. Per exemple. Val. Per un pare casat,
jo crec que tinc un regal que crec que aquest és molt bo, eh? Aquest que és un regal...
Ai.
Perquè sorprendrà la gent. És bo que la gent també no esperi una cosa convencional. Jo crec que Barcelona no està fent prou, no està donant prou atenció a que el 3 d'octubre...
3 d'octubre?
3 d'octubre, sí, sembla que falta molt, és veritat. Però bueno, hi ha gent ara que... Tots els grans artistes estan a un any vista, no? Pues el 3 d'octubre tampoc falta tant, no? El 3 d'octubre, Teatre Coliseum, és dimarts. Però ja he mirat, i probablement aquest any el Barça, la Champions dimarts, a lo millor el 3 d'octubre ja estem eliminats, o no... O
amb una mica de sort.
Per tant, és un dimarts que no sembla malament. 40 anys als escenaris, concert únic de Pimpinela. Yes! T'imagines?
A ti. Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás.
llames de puny.
A veure, és molt subtil, eh? A veure, és molt subtil. Sí. Però vull dir, el
no
que entengui d'aquesta lletra
no és
que
original.
Però li estàs regalant al teu pare casat...
Bueno, però si ja estan casats, ja porten molts anys casats, i el teu pare és d'aquells que no... Pimpinera l'ha menys tingut tota la vida, o directament no sap, els recorda. Home, és un concert únic, ja fan 40 anys sobre els escenaris, segueixen vius, com els de Los Andes, allò viven.
Pues,
Pimpinera viven i estan actuant. Pimpinera, jo crec perquè... Oi que ningú... Molta de la gent que m'estan escoltant ara...
No hi havia caigut, d'aquesta possibilitat.
No, però jo veig un missatge subliminal en la lletra d'aquesta cançó. Jo de Pimpinela
bueno,
només em sona aquesta cançó.
No, perquè són d'aquelles parelles que es barallen...
Vete
però
i pega
sempre...
la vuelta.
Sí, bueno, però
que
sempre
intentant
tornaven.
Dir-li al pare,
era...
casat.
Però era una parella que sempre tornava. Molt de matrimoni d'una certa edat. Que dius, bueno... Ja pots marxar aquí a la porta, i no marxa, i no...
A veure, Joaquim, tu tens entrades per anar a Pimpinela?
Encara no les tinc, eh?
Home, Joaquim, Luna, fill, estàs escoltant la ràdio?
Deixa estar el creuer. Fa veure que és un regal per casats, però el vol per ell.
No, aquest crec que està fet a mida dels homes casats. Sí, perquè és allò de fer alguna cosa, treure'ls d'aquesta zona de confort. Home, jo el que no faria, si el, per dir alguna cosa, si el teu pare és fumador, que això ara es porta molt. Imagina que tens un pare encara fumador. Jo no dic que li regalis una caixa de Montecristo, perquè són cares, però tampoc li regalis ni un curset perquè deixi de fumar, ni un llibre vertal. És a dir, el dia del pare has de també pensar en aquella... Jo també una altra cosa que aconsellaria són aquelles coses que un sol no fa. Per exemple, anar a menjar determinades coses.
Mm.
Hi ha coses que dius, home, no em gastaré tant, m'agrada molt, però no em gastaré. Doncs escolta, això també crec que és un regal molt xulo.
I un restaurant així...
Sí, aquelles coses que com em passa a mi un cop a l'any amb les angules, que dius, home, però és una barbaritat, o no sé què. Però si t'ho regalen, jo crec que llavors es converteix en un regal per anar, evidentment, amb la mare, clar.
Un pare
parlant de casats, no?
Un pare d'aquells seriosos, estrictes, d'aquells que...
Que no te'n passa ni una.
Home, jo, mira, saps què li faria? Perquè jo crec que ara això ho trobaries, eh? Aniria a alguna agència de detectius o d'alguna mica...
Ai,
sí, una agència de detectius. Sí, imagina el pare estricte, aquell que tal, no sé què. Home, i li diria, escolti, mira, el meu pare, fulano, tal... Escolti, podria averiguar què va fer el comiat de solter o què va fer un estiu que sempre diu que va anar amb els amics no sé on. Fàgim una reconstrucció. I li regales l'informe per dir, pare, tu que ets tan estricte
amb tot. Pensava que li proposaves repetir l'experiència.
No, un informe ho hem dit, tu que no em deixes fer tot això.
Sé lo que hiciste.
Sí, a lo millor inclús igual treuen alguna foto o alguna cosa i li presentes amb això simbolicat, bé, maco. Però una mica per dir, mira... Bueno, que tornar-li una mica la pilota. El pare estricte, jo entenc que el pare estricte és un tio bastant pesadet.
Ara, passa també, quan et pots investigar, vull dir, també et poden sortir germans, eh? Vull dir que aquest
és el regal.
Però el detectiu, això, jo crec que ja modulen una mica el que tu vols.
Fins on vols saber.
On vols saber.
I fins després, on vols saber. Fins on vols saber. Aviam, 50, 100 euros, fins on vols saber.
I si és un pare també, per exemple, d'aquells que tot el dia està amb acudits, que no sempre fan gràcia, jo aquest també un salt en paracaigudes des d'una vida.
A veure si et fa gràcia.
A veure
si
et fa gràcia. I ara riurem nosaltres.
Són fills una mica cabrons,
sí,
no?
Sí, jo crec bastant, que està bé, una mica el fill cabron, perquè quan t'ho regala un fill cabronet, també et fa il·lusió.
Mira, la Carme Ves en recorda que hi ha un antecedent d'un periodista / escriptor, diu ella, fent crònica des d'un creuer, Mark Twain, el 1867, el llibre Guia para viajeros inocentes.
No, si n'hi ha. Hi ha un llibre també boníssim del David Foster Wallace. Vull dir que, escolta, no, jo és que ho veig, això. A més, ho parlem amb el Jordi Juan. Ho parlem amb el Jordi Juan, fem una sinergia a l'Avantguàrdia,
RAC1. Aquí al Mediterrani, no cal que m'enviessin al Caraïm.
Els fiords, no cal.
Ni els fiords noruecs, tampoc.
No,
Mediterrani.
Ho hem de deixar aquí, senyors. Bon cap de setmana, bon dia del pare, bon mes a Madrid i a tot. Però vaja, demà a les 7 tornem aquí nosaltres. Que vagi bé, bona nit, fins demà.
La Sofia té 22 anys. Sempre li han agradat les matemàtiques i tot allò relacionat amb l'espai. Des de ben petita tenia clara la seva vocació. Sabia que volia fer una enginyeria. Ara estudia en una universitat pública gràcies a una beca. Quan acabi, pensa ampliar la formació amb un doctorat que li permeti completar el currículum i dedicar-se a un dels camps amb més futur, l'aeronàutica. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta Tu diràs des de la Volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la Volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la Volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia.